Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara, com no, comença el Volta de Full. Benvinguts a una altra temporada, aquest programa, no? I ha passat un altre any i acabem d'encetar el segon mes d'aquest 2022. I la vida segueix i aquí estem per fer-vos passar una bona estona, si més no, aquest és el meu desig, no? Així que sense més, començo dient que, bueno, ja som al febrer, el segon mes de l'any del calendari gregorià. No us heu preguntat mai per què el febrer té 28 dies o 29 en anys de traspàs? No hi ha res fruit de la casualitat. Tot té la seva explicació i cal remuntar-se a l'època romana. Juli César ja sabia que l'any tenia 365 dies i que calia sumar un dia més cada 4 anys. En la reforma juliana del calendari, tots els mesos tenien 30 dies i els 5 que en sobren els van posar alternats al llarg de l'any: gener, març, maig, juliol i setembre. Com els últims 3 mesos es van quedar amb 30 dies, li van treure un dia al febrer i el van afegir al novembre. Gener 31, febrer 29, març 31, abril 30, maig 31, juny 30, juliol 31, agost 30, setembre 31, octubre 30, novembre 31 i desembre 30. La següent reforma arriba poc més després, amb Octavi August, i és la distribució de dies que ens ha fet arribar fins avui dia. Quan August va demanar al Senat tenir el nom d'un mes, es va situar tot just darrere del juliol, nom que prové de Juli César. Es diu que August no acceptava que el juliol tingués 31 dies i el seu mes, 30. Aleshores, la solució va ser senzilla: treure un dia del febrer i posar-lo a l'agost. Com coincidien 3 mesos amb 31 dies, juliol, agost i setembre, la solució va ser desplaçar un dia del setembre a l'octubre i un del novembre al desembre. Així és com el pobre febrer s'ha quedat amb 28 dies. Ara bé, en anys de traspàs és el beneficiat i cada 4 anys té 29 dies. I les dites del mes de febrer més conegudes, no? Comencem per la Candelera, no? Quan la Candelera riu, el fred es viu. Quan la Candelera plora, el fred és fora. Tant si plora com si riu, ja ve l'estiu. Suplicant a la Candelera o deixant de suplicar, 3 mesos d'hivern ens queden per passar. Febrer assolellat, febrer gelat. Fred de febrer, pitjor que el del gener. Flor de febrer no fa el fruit, no va al graner. Mal auguri si no fa fred. Pluja de febrer, comiata't de l'hivern. La neu de febrer marxa com un gos llebrer. Si trona pel febrer, molt mal en ve. I el febrer, doncs de cap o de cua l'ha de fer.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs.
Bé, dit ja tot això del mes de febrer, passem amb una... Bueno, un conte que sempre porta una segona intenció, no? Avui jo us explicaré la gerra esquerdada, eh? I comença així. Una portadora d'aigua de la Xina tenia dues grans gerres que penjaven dels extrems d'un pal que carregava a sobre les seves espatlles. Cada dia feia un llarg camí, a peu des del riu fins a la casa del seu patró. Una de les gerres tenia diverses esquerdes, mentre que l'altra estava nova i perfecta. La que estava en bon estat conservava tota l'aigua al final del camí, mentre que la gerra trencada, quan arribava, n'havia perdut la meitat. Durant anys, això va succeir diàriament. La gerra nova estava molt orgullosa del seu èxit, ja que es veia perfecta pel que havia estat creada. Però la pobra gerra esquerdada estava molt avergonyida de la seva pròpia imperfecció i se sentia miserable, perquè només podia fer la meitat del que se suposava que era la seva obligació. Després de 2 anys, la gerra trencada va parlar a l'aiguadera, tot dient-li: «Estic avergonyida i vull disculpar-me amb tu, perquè per culpa de les meves esquerdes només pots lliurar la meitat de la meva càrrega i només obtens la meitat del valor que hauries de rebre». La vella aiguadera li va dir compassivament: «Quan tornem cap a casa, vull que et fixis en les belles flors que creixen al llarg del camí». Així ho va fer la gerra, i en efecte, va veure moltíssimes flors maques al llarg del trajecte, però es va sentir trista igualment, perquè al final només quedava dintre seu la meitat de l'aigua que havia de portar. L'aiguadera li va dir llavors: «T'has adonat de les flors que només creixen al teu costat del camí? Sempre he sabut de les teves esquerdes, però em vaig voler treure alguna cosa positiva d'elles. Per això vaig plantar llavors de flors en tot el recorregut per on passés i cada dia les has regat. I durant 2 anys jo he pogut recollir les flors per decorar l'altar de la meva mare. Si no fossis exactament tal com ets, incloent-hi els teus defectes, no hauria estat possible crear tota aquesta bellesa». I anem un moment a la cunya, no? Una miqueta a la cunya. He trobat un poema molt divertit, m'ha semblat, no? Sobre la truita, bé? Que és un plat tan senzill, no? I tan bo com és la truita. I diu així: «La truita és un bon menjar, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes, amb botifarra, amb ceba, amb alls, ben pocs i fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascuna el seu estil i el seu gustet determinat, perquè la truita és un gran plat que, fet així o fet aixà, sempre ens encanta el paladar». No one likes to take a test. Sometimes no one less. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Living like the winter bird. On my head the water pours. Gulf stream through the open door. Fly away, fly away to what you wanna make. Oh. Anem a parlar de la truita, anem a la mangrana. La mangrana, no? A molta gent agrada, no? La mangrana és una de les fruites més antigues del món i una de les que més beneficis té per a la nostra salut. De nom científic Punica granatum, la magrana és el fruit de l'arbre del magraner. Ens mengem són les llavors d'aquest fruit, igual que fem amb les figues. La magrana és originària de Pèrsia, actual Iran. Des de fa milers d'anys es cultiva en llocs com la Índia, Iran, Afganistan, Rússia, Pakistan, Iraq i en altres països del Mediterrani. Arqueòlegs han trobat restes de l'embolcall que cobreix les llavors de la magrana que daten de l'edat de bronze, any 3000 abans de Crist, en zones de l'actual Palestina o a Xipre. També s'han trobat restes amb tombes egípcies. En l'antic Egipte, la magrana era el símbol de la vida després de la mort. Per això la trobem representada en les parets i en tombes. Les cases dels faraons no podien faltar les magranes. Els egipcis, a més de menjar-se-la com a fruita o suc per destruir els paràsits intestinals, també l'utilitzàvem com a tint vermell i la pela servia per tenyir el cuiro. La magrana és un fruit de tardor que a Catalunya podem trobar des del setembre fins a desembre i té tantes propietats beneficioses per a la nostra salut que és considerat com un superaliment, fins i tot darrerament, segons un estudi de la Universitat Queen Margaret d'Edimburg, a Escòcia, prenent un suc de magrana diari es pot obtindre efectes similars a la Viagra. Repassem totes les propietats de la magrana. Mira, reforça el sistema immunitari. Un suc o te de magrana estimula els probiòtics de l'organisme, els quals combaten infeccions virals i bacterianes. Diurètic. Afavoreix l'eliminació d'aigua i sals a través dels ronyons. Aquesta propietat es deu fonamentalment a la presència de potassi, que ajuda a mantenir l'equilibri hidrosalí de l'organisme. Ojo amb aquesta que ve. Un potent estimulador sexual. L'estudi del qual hem parlat abans va demostrar que prenent un suc de magrana cada dia durant dues setmanes augmentava els nivells de testosterona fins a un 30% i també es va comprovar que augmentava el desig sexual tant en homes com en dones. Combat també els trastorns gastrointestinals. La magrana és molt rica en tanins, que afavoreixen l'absorció d'aigua i, per tant, ajuden a combatre els problemes intestinals d'estrenyiment, diarrea o molèsties estomacals. Com a prevenció de la pèrdua de memòria, també, els antioxidants i polifenols afavoreixen la salut neurològica reduint els problemes de memòria. A més, és un fruit ric en vitamines A, B i C, així com en minerals com el potassi, manganès, calci, ferro, fòsfor i magnesi. La magrana pot consumir-se en fresc com a ingredient principal o com a acompanyant en nombrosos plats, per exemple en amanides, en begudes com la granadina, sucs, melmelades, salses per a rostits, confitures o gelats. Ja ho sabeu. La magrana el dia segur que porta molta cosa. Ho haurem de comprovar tot això.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod.
Bé, sense marxar de la cuina, no? Ara que ens hem posat el davantal, no? Aquesta hora, doncs, que més que parlar dels calçots, no? Som en plena època de calçots. Si us demano, per exemple, que tanqueu els ulls i penseu en un plat amb calçots, segurament us imaginareu amb els típics calçots a la brasa amb salsa romesco. Aquesta és la manera més tradicional de prendre'ls, però també poden servir per preparar moltes altres receptes, ja que al cap i a la fi no deixen de ser un germà del porro i la ceba. Els calçots són un aliment amb un contingut molt alt d'aigua i fibra i per això la seva aportació energètica és molt baixa. A més, també contenen minerals com el potassi i els fòsfors, vitamines com la B9 i són rics en derivats del sofre, uns components beneficiosos per al fetge, amb propietats antisèptiques i que ajuden a eliminar productes nocius de l'organisme com per exemple els metalls pesants. A la cuina els podem preparar de moltes maneres, saltats, al forn, al vapor, etc. Coccions que en potenciaran la textura tendra i que aportaran un gust suau. A més, són molt més saludables que les barbacoes. Anem amb un plat per fer, no? La bichissoa de calçots. I per fer-la necessitarem 20 calçots, una ceba, dos patates, un pot de crema de coco per cuinar, oli d'oliva verge, sal, pebre negre al gust, aigua mineral i cibulet picat. I com ho farem? Doncs per netejar els calçots, talleu-ne els extrems, feu un tall vertical i retireu la primera capa del calçot. Renteu-los bé amb aigua i talleu-los a rodanxes. Peleu-la i talleu la ceba a quadrats petits. Peleu i talleu les patates a trossos. Afegiu un raig d'oli en una olla i sofregiu la ceba uns 7 minuts fins que sigui tendra. S'hi afegeix llavors la patata i els calçots i se salteja 4 minuts més. S'hi afegeix aigua fins a cobrir les verdures i es cou uns 10 minuts. Després s'afegeix la crema de coco i es deixen 5 minutets més. S'atura el foc i es tritura fins a aconseguir una textura suau i homogènea. S'ho deixeu refredar i serviu la crema freda amb cibuleu, amb cibulet picat. I bon profit! Bé, ara passem, donem la volta al full i anem a un poema de Màrius Torres sobre el mes de febrer, que Màrius Torres ens presenta un paisatge d'hivern on tot es disposa a morir per renéixer de nou a la vida, latent en cada arbre, en cada flor. I diu així: els núvols són més blancs, el cel més pur. Ara és temps de morir, que la vida es reforça. El món, altra vegada, despert davant l'atzur, present càlidament que ha de tenir un futur. Sempre el somni que precedeix la força. Les branques d'ametller senten, sota l'escorça, un moviment suau i obscur. El trèvol ja verdeja a la ribera. Ara és temps de morir, que la mort no és enlloc. Tremola cada cosa de no saber què espera. La neu assolellada llisca per la gelera. Els torrents s'ennodreixen a poc. Tot és tevi i frisós com davant el foc de la pròxima primavera. Daurats migdies dels minvats d'hivern, ara és temps de morir, que la vida comença. Com un foc invisible, meravellós, intern, sota la terra nua batega el crit etern de la larva, l'arrel i la semença. Així, els antics, en gerres de rústega faixença, guardaven el vi de Falern. Feel it all, I feel it all. Bé, ara anem amb, bueno, amb temes així de solidaris, de gent que doncs, bueno, són una mica com a especial, diguem-ne, no? Avui us contaré la història d'Isidre Nadal Baqués, que li deien la llum de la selva. Perquè la llum de la selva era el sobrenom d'Isidre Nadal Baqués, que va néixer cap al 1877 a Barcelona i morir al 1963 als voltants de Sabadell. Llum, com així li deien, era un home original, alternatiu, ermità, místic i pacifista, que va créixer en els Horts de Montjuïc i va treballar fins que començà la urbanització per a l'Exposició Internacional de 1929. Va ser llavors que Nadal, amb la seva companya, es traslladà a les afores de Sabadell, on s'establí i adquirí les terres de Can Rull, la perifèria de la capital vallesana. Hi plantà arbres i tota mena de vegetals, construí la seva casa i creà un lloc natural de trobada amb persones que passaven per allà o l'anaven a buscar expressament. En aquell indret s'hi practicava la solidaritat, la sostenibilitat ecològica i la participació, a través de la granja Natura, que després anomenà Jardí de l'Amistat. Nadal trobava en la naturalesa la font d'inspiració per la pau entre pobles i persones i esdevingué també una referència clarament contrària a la dictadura franquista. Per als veïns i veïnes de Sabadell, que el van conèixer, parlar de no violència era parlar d'Isidre Nadal. La seva experiència en el seu Jardí de l'Amistat era un model de com les persones es podien relacionar amb l'ecologia urbana, l'alimentació sobre l'àmbit de proximitat i les formes d'autogestió social. Els postulats de llum de la selva tenien com a finalitat l'autosubsistència a partir de colònies agràries i artesanals i després passar a un règim de vida espiritualista basat en l'estudi de la naturalesa i del cosmos, sense la mediació dels diners. Durant els anys, i malgrat els canvis de la ciutat, van ser moltes les persones de la ciutat i també d'altres vingudes de fora que es van acostar a Llum de la Selva per conversar, compartir un dinar, meditar o practicar algun esport. El que més atrae la gent de Llum era justament la serenor i la pau espiritual que emanava, així com la seva predicació senzilla i autèntica de la pau universal. Morí de gran i va marxar tal com va viure, en pau i amb molta pau. Llum de la Selva fou un cas singular de pacifista espiritual i social a Catalunya, que va viure com a ermità prop d'una gran ciutat i que propagava un estil de vida que ell feia realitat. La seva vivència personal, profunda, la basava justament en la pau entre les persones, amb la naturalesa i sobre el món sencer. You say bye bye, I say, you say na na, I say hi, you say bye bye, I say hey, tell me what you want, money, 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 money.
Pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. Un passito pa'lante com la Maria. Puja! Pots forrar una muntanya d'or.
Me'n porto.
Falta d'amor, falta la sort. Plorava que plorava cara al vent. I ens pot faltar el valor, però ens obren els motius.
Doncs bé, ara mira, aquesta musiqueta m'ha donat així com a peu, no? Per fer un per dius un altre poema, aquest sí que és de Martí Pol, sobre el mes de febrer, mes que estem, no? I és el mes de febrer de Martí Pol. I diu així: "El segon mes de l'any és curt de talla, però té un al·licient per la xicalla. I és que quan se li canten les absoltes, arriba, qui sap d'on, les carnestoltes, per fer gresca amb roba vella o nova, com qui endreça es prepara amb desfici la disfressa, per fer cap a la magna desfilada, on la gent cal que vagi ben mudada. Es canta, es balla, es riu i es fa tabola. La gent per carnaval no està mai sola. El segon mes de l'any és curt de talla, però diverteix molt a la xicalla. Bé, ara anem a les frases, a les dites, aquestes boniques, frases boniques per pensar, per reflexionar, eh? N'hi diré unes quantes, a veure què us sembla. Per obrir camins nous, primer hauràs de perdre't moltes vegades. Un diamant és tan sols un tros de carbó que ha manejat l'estrès excepcionalment bé. Les abraçades ben donades són l'única forma coneguda que té l'ésser humà d'aturar el temps. És difícil que algú et trenqui el cor. Generalment ets tu, mentre intentes encabir-lo a la força on saps del cert que no entrarà. Si la teva felicitat depèn dels altres, llavors no és teva. Si d'alguna cosa em penedeixo de tot allò que no he fet. Aquest és de Woody Allen. No hi ha una segona oportunitat per a una primera impressió. És millor cremar-se que apagar-se lentament. Els somriures de la gent trencada són els més bonics, perquè somriure des de la tristesa costa molt més. De vegades hem d'abandonar la vida que havíem planejat, perquè ja no som la mateixa persona que va fer aquells plans. Tira, endreça i organitza. Res no et pren més l'energia que un espai desendreçat i ple de coses del passat que ja no necessites. Jo sóc del que vull els comptes clars. Per això els favors els pago i les traïcions les cobro. Si ho va triar el teu cor, aquest és el camí. No importa que els altres no ho entenguin. El passat és una lliçó per reflexionar, no per repetir. No tinguis por a aquell que et diu el que pensa, sinó a aquell que només et diu allò que vols escoltar. És tan bo saber on anar com saber a on no cal tornar. Nosaltres, els d'abans, ja no som els mateixos. Quan els problemes entren a casa teva, l'esperança salta pels aires. Tanmateix, aviat aprendràs que de les estrelles també se'n poden fer miracles. Ens queda molta llauna que donar, molts riures per compartir i moltes persones a qui estimar. Així doncs, no et rendeixis mai, perquè mai serà el moment propici. No es tracta de qui guanyarà la batalla. Es tracta de despertar-se al matí, obrir els ulls i pensar un altre dia i jo segueixo aquí, jugant a la partida. De tant en tant, cal recordar-nos a nosaltres mateixos que en aquesta vida no totes les espelmes compleixen els desitjos. Les pors i les ansietats són trossos de pena que no se'n passen. A qui et tracti bé, tracta'l millor. A qui et tracti com un joc, ensenya-li com se juga. Una de les coses més importants que m'ha ensenyat la vida és que fins i tot el vent mig de tots els desastres sempre seguiran espaterregant espurnes. No esperis res de res, No esperis a ningú. Si vols alguna cosa, surt a buscar-la. I quan em parlis d'amor o de dolor, recorda que a la universitat hi ha un senyor d'uns 60 anys que estudia medicina perquè la seva dona es va morir de càncer i no es perdona el no haver tingut la cura. Quan no sàpigues quina decisió prendre, llença una moneda a l'aire. Quan la moneda estigui a l'aire, de cop estaràs desitjant que caigui per una de les dues cares. Aquest és el camí. Aquesta és la decisió del teu cor. Segueix-la. A mi donem gent senzilla, de la que nodreix i enriqueix, que la tan perfecta i plena d'additius no m'omple i em deixa amb gana. Si a algú no li agrada com ets, el problema no és teu. Així que acompanya'l amablement a la porta i digues-li adeu, perquè el que està clar és que aquests tipus de persones no tenen cabuda a la teva vida. No miris enrere, tu ja no vius allà. I en la balança de la vida no pensen igual els errors que els encerts. Els errors depenen del moment i d'unes circumstàncies que segurament avui dia i amb l'experiència haguessin estat diferents. I en canvi, un sol encert val per tots ells perquè aquest el faries malgrat tot. I, de fet, aquest és el que t'ha ensenyat més a ser la persona que avui ets, perquè el cert és que dels errors se n'aprèn. Per això, amb els encerts, un es creix. Lo bo que tenen els somnis és que de vegades es compleixen. Lo dolent és que mai pots calcular de tot les conseqüències. Lo important és entendre que la vida no t'esperarà. No es detindrà malgrat el fet que estiguis ferit. No s'aturarà malgrat que tinguis problemes o malgrat que tot et sembli negre. Així doncs, i arribats a cert punt, la veritablement important és que tu tampoc t'aturis. Si plou dins teu, recorda que caminar cura les ferides i que viure no significa que estiguis viu. Viure és l'actitud amb què omplis la vida i la vida és allò que passa quan tu rius. Passi el que passi, mai abaixis el cap. Porta'l sempre ben alt i mira el món directament a la cara. El secret rau a no rendir-se mai. A entendre que sempre hi ha un motiu per seguir bregant. Alguna persona per qui seguir lluitant. Un somni incomplert pendent d'algun estel que aparegui sortosament al cel, un pas mal donat que cal redreçar, un amor incondicional pel qual val la pena seguir caminant. El secret, doncs, rau a no rendir-se mai. Sadness, see. després d'així una mica de relaxament, no? Vaig acabant amb, com no, amb un vers de Martí i Pol, no? Allau, cap silenci no pot dallar l'esclat de l'alba. Asseguts al pedrís que congrega les aigües, desxifrem el secret de marees llunyades i escrutem el perfil de rostres i paraules per llegir-hi el futur que anuncien els astres. Pou endins, l'aigua és foc i la lluna, distància. Bé, i vaig tancant aquest programa d'avui. Diem-vos que som la gent que no es rendeix, fràgils, humils i supervivents. Tota una vida a la deriva, però amb l'esperança entre les dents. I bé, i això ha estat tot per avui. Recordar-vos, com sempre, que aquesta programació es repeteix el diumenge i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. Per qualsevol consulta o qualsevol cosa que tingueu en ment o qualsevol cosa, teniu els telèfons de la ràdio, que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-11-35. També ens podeu trobar a la web de la ràdio, www.radiofalset.cat. Agrair, com no, al Jordi Soldevila, que ha estat al control, i com no, a tots vosaltres per haver-nos escoltat. Ens retrobem si voleu, el mes que ve, no? Fins a llavors, cuideu-vos molt, que tingueu un molt bon cap de setmana, i fins la pròxima. Adeu-siau. When I willed our love to die, and I was here.